El govern diu ara que la mala planificació de l'Estat ha provocat el tancament de rec al Canal d'Urgell. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
En plena sequera amb els camps de conreu secs i amb pagesos perdent la producció, el govern diu que la mala planificació de l'Estat ha obligat a que el Canal d'Urgell tanqui avui l'aixeta del rec 5 mesos abans del que estava previst.
La manca de planificació del govern espanyol hipoteca avui el futur de la pagesia catalana i de tots aquells aliments que subministren.
Eren les paraules de la portaveu del govern, Patrícia Plaja, aquest migdia, després de la reunió del govern català al Palau de la Generalitat. Plaja diu que no volen buscar culpables, però sí que assegura que cal una millor planificació per gestionar els recursos que queden. Pere Juventí i Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Tot això passa avui, que, com dèiem, els recs al Canal d'Urgell a Lleida s'han tancat per a les 50.000 hectàrees de conreu del total de 70.000 hectàrees que abasteix.
Avui el cabal d'aigua en aquest canal es redueix a la meitat i els propers dies acabarà passant-hi només un cabal mínim de 2 metres cúbics per segon per garantir l'aigua dels veïns. En circumstàncies normals, per aquests canals hi passen 23 metres cúbics per segon.
I a tot això el govern espanyol es posa les piles i anuncia diferents mesures. Entre elles, ha aprovat una rebaixa del 25% d'IRPF als pagesos afectats.
Y nuestros agricultores y ganaderos pueden estar tranquilos porque vamos a continuar apoyándoles en una circunstancia difícil como la que atravesamos.
Era el missatge de calma el que enviava aquest migdia també el ministre d'Agricultura del govern espanyol, Luis Planas. De seguida ho ampliem, sequera a banda, però avui ens pararem una estona a la ciutat de Barcelona per parlar del soroll i dels seus efectes. I és que el 90% dels sonòmetres que hi ha instal·lats per mesurar la contaminació acústica a la ciutat han superat la mitjana diària de nivells de soroll recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.
Una anàlisi de dades que l'ha fet l'escola Elisava diu que el carrer València, que pràcticament creua la ciutat de punta a punta, és el més sorollós tant de dia com de nit.
Avui parlarem del soroll i dels seus efectes en el descans dels veïns. Ho farem amb la Carme Soler, ella que és presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica. I d'altra banda, i recordaran que parlàvem en aquest programa que el 24% de la població catalana estava en risc de pobresa, doncs bé, avui les entitats socials han presentat el seu baròmetre anual on expliquen que durant l'any 2021 van atendre o acompanyar gairebé 2 milions de persones en situació d'exclusió social a tota Catalunya. Són 350.000 persones més que l'any 2017, que és el darrer any, amb dades comparables.
Les entitats del tercer sector van més allà i temen que la xifra pugi un 30% en el baròmetre de l'any que ve a conseqüència de la crisi i la inflació que estem patint aquests darrers mesos. El mateix informe presentat avui avisa que han crescut els problemes de salut mental i d'habitatge, especialment entre els joves.
I cada vegada més veiem a persones excloses també per temes d'habitatge, tot i no, recuperar la feina, doncs quedes en situació de la vulnerabilitat.
Escoltàvem a la vicepresidenta de la taula del tercer sector, que és qui fa aquest baròmetre, que també reclama millor finançament, ja que asseguren que l'administració té un deute del 24% amb aquestes entitats. Tot això passa el dia en què, lluny de les nostres fronteres, l'actual president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat a través d'un vídeo a les xarxes socials que es presenta la reelecció en els comicis de l'any 2024. Ho fa, ha dit, per evitar un possible retorn de Donald Trump al poder. Us ho explicarem de seguida. Després, en el bloc dels esports, us informarem que avui hi ha jornada intersetmanal a la Lliga de Futbol. A 7:45 del vespre arrenca un Girona-Reial Madrid. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Qui no estarà en aquest partit serà el porter de l'equip blanc, Thibaut Courtois, que té una gastroenteritis i serà baixa. Carlo Ancelotti posarà sota pals el porter suplent, Lunin. El Girona necessita sumar 3 punts per anar certificant la permanència a primera i el Madrid per apretar les dents al Barça.
I els blaugranes jugaran la jornada 31 demà a Vallecas a les 10 de la nit.
Sergio Busquets no hi serà per sanció, Sergi Roberto per lesió i els qui encara no podran viatjar amb l'equip són Christensen i Dembélé, que tot i que ja fa dies que entrenen amb l'equip, encara no s'han recuperat de les lesions. Tot i així, Xavi ja ha confirmat que sí que hi seran dissabte contra el Betis al Camp Nou.
I a l'hora de la cultura parlarem del poeta i narrador Antoni Vidal Ferrando, que ha guanyat el Premi Jaume Fuster dels escriptors en llengua catalana.
Un somni. De veritat que jo ara, si m'haguessin dit fa, jo què sé, fa 30 anys, un dia guanyaràs un premi d'aquestes característiques, pensava, pa, no pot ser.
Un guardó que reconeix la trajectòria d'un escriptor contemporani de les lletres catalanes. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. A dos quarts de dues s'anunciava el guanyador d'aquest premi i pocs minuts després el magazín de Ràdio Estel ha pogut parlar amb ell des d'on ha celebrat que sigui un premi que reconeix tota una trajectòria i no només un llibre. Antoni Vidal Ferrando també ha reivindicat que un premi com aquest s'ha de celebrar perquè, tal com ha dit, si les alegries no es comparteixen, no són alegries.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Informació meteorològica que ens aprova com cada dia en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Està ja plovent a molts punts de les comarques del Pirineu i del Prepirineu i al llarg de les properes hores aquestes precipitacions guanyaran terreny en direcció cap al sud, és a dir, arribaran a l'interior de les comarques de Girona i també a molts punts de la meitat nord de les comarques de Barcelona. En canvi, a les comarques del sud i de Ponent no esperem pas que arribin. Per tant, doncs, tarda en alguns punts, passada per aigua, no seran grans precipitacions, però són molt benvingudes aquestes pluges. Pel que fa a les temperatures, pugen respecte a dies anteriors. Aquest ascens no es nota tant a la costa, on no es passarà dels 22 o 23 graus, mentre que a les comarques de Ponent avui hi haurà moltes més poblacions amb valors de 28 o 29 graus. Són temperatures altes per l'època de l'any. Demà esperem un matí variable, cada vegada més clarianes, però a partir de migdia ruixats i tempestes, bàsicament comarques del Pirineu i del Prepirineu. També alguns punts de l'interior de Girona, però no serien tan extenses com les que esperem aquesta tarda. De cara als propers dies, les temperatures han de continuar pujant.
Avui dimarts han començat les restriccions al canal d'Urgell, que des d'avui ha tancat el rec a 50.000 hectàrees agrícoles de les 70.000 de cultius que abasteix. La sequera ha obligat a prendre aquesta mesura. Avui, per tant, el cabal d'aigua en aquest canal es reduirà a la meitat i els propers dies acabarà passant-hi només un cabal mínim de 2 metres cúbics per segon per garantir l'aigua dels veïns. En circumstàncies normals, recordem, per aquests canals hi passen 23 metres cúbics per segon, Pere.
Així doncs, a partir d'avui només s'utilitzarà l'aigua bàsica per garantir la supervivència dels arbres de cara als anys vinents. La manca de pluges i la falta de reserves d'aigua també del sistema Oliana-Rialb ha obligat a prendre aquesta decisió de la comunitat de regants i poder garantir l'aigua de boca dels 121 municipis d'aquesta zona on hi viuen 77.000 persones i la supervivència, com dèiem, dels arbres de cara als anys vinents.
Durant el dia d'avui, però, alguns agricultors encara han regat les seves finques per darrera vegada amb la incògnita de saber quan podran tornar a fer-ho i amb la incertesa de si les esperades pluges del mes de maig arribaran o no. Si no plou part de la collita, ja saben que es perdrà. Ho explica el pagès Àlex Mas, un dels afectats pel tancament de rec al canal d'Urgell.
Amb 160 anys el canal d'Urgell, això no havia passat mai, i inclús la gent més gran no se'n recorda en situacions així. I les perspectives són molt dolentes, perquè aquest blat mateix ja està començant a treure l'espiga i si li tallem l'aigua, pues, perdrem el 50 o 60% de la collita.
I a tot això, el govern català responsabilitza d'aquesta situació. Com no, el govern espanyol li diu que ha faltat planificació. Anem cap al Palau de la Generalitat. Allà tenim a la Judit Casella seguint la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi. El govern assenyala el Ministeri d'Agricultura i apunta que és l'únic responsable que s'hagi hagut de tancar el canal d'Urgell de forma urgent i alhora considera que això no hauria passat si el govern espanyol hagués avaluat correctament i amb temps la situació. La portaveu Patrícia Plaja recorda que Catalunya no en té la competència i per això se'n renta les mans.
La manca de planificació del govern espanyol hipoteca avui el futur de la pagesia catalana i de tots aquells aliments que subministren. El govern i la comunitat de regants del canal d'Urgell fan i faran front comú per exigir la modernització del rec al govern espanyol.
El govern creu que per pal·liar la situació cal avançar en la modernització del canal, per això fa una crida al govern espanyol perquè financi en un 40% aquest projecte i que la Generalitat n'assumeixi el 60% restant. La Generalitat ja té a hores d'ara 8 projectes sobre la taula per modernitzar el canal i únicament falta que passin una última fase, que és l'avaluació del seu impacte ambiental.
Fem un parèntesi a la sequera, però encara amb tu, Judit, el govern sancionarà amb 20.000 euros l'autobús d'Asteoir que va circular el novembre passat per Barcelona. La Generalitat també recorrerà, d'altra banda, les mesures cautelars concedides pel Tribunal Superior de Justícia als centres escolars que ofereixen educació diferenciada a les aules.
El govern considera que el missatge de l'autobús atemptava contra els drets de les persones trans i no binàries i en negava la seva existència. Per això ha decidit multar l'entitat Asteoir. I en relació a les escoles en què nens i nenes van a classes diferents, el govern recorrerà al Tribunal Constitucional perquè deixi sense efecte les mesures cautelars que va imposar el Tribunal Superior de Justícia perquè el govern no retirés la subvenció econòmica als 10 centres que encara a dia d'avui opten per aquest model educatiu fins que no hi hagi una sentència ferma.
Gràcies, Judit. Com dèiem, no deixem la falta d'aigua de banda, perquè davant els problemes que ha comportat la sequera pels pagesos, el Ministeri d'Hisenda ha aprovat rebaixar almenys un 25% l'IRPF del 2022 a agricultors i ramaders per pal·liar les conseqüències d'aquesta sequera, però també de la guerra a Ucraïna. Amb tot, el govern espanyol calcula que la mesura, Pere, beneficiarà al voltant de 49.000 pagesos catalans.
Doncs sí, una mesura que ha entrat en vigor ja aquest dimarts i s'hi podran acollir els agricultors i ramaders que tributen pel sistema de mòduls. A més, també hi ha reduccions específiques per a aquells sectors que es troben en una situació més vulnerable i també per diferents zones geogràfiques. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha defensat la mesura d'aquesta manera.
És, evidentemente, un incremento excepcional. Del 15 lo subimos al 20 y ahora al 25. Esfuerzo adicional, evidentemente, para compensar unas circunstancias excepcionales. Pero no nos hemos quedado ahí. Además, en segundo lugar, 35% de reducción en lo que se refiere a los gastos del gasóleo agrícola.
Planas, que també ha explicat que en alguns casos aquestes bonificacions arribaran al 50% de l'impost a tot l'estat espanyol. S'espera que se'n puguin beneficiar uns 800 productors.
No és l'única mesura, perquè a banda d'aquesta, el govern espanyol també ha anunciat avui que ha tirat endavant dues altres mesures que van en aquesta mateixa línia.
D'una banda, un acord en matèria d'assegurances agràries que puja fins als 317 euros en compensacions als pagesos afectats i, de l'altra, un fons que distribuiran les diferents comunitats autònomes de més de 290 milions per suplir aquestes pèrdues ocasionades per la sequera.
Un ministre, Luis Planas, que aquesta tarda reclamarà noves mesures també per fer front a la sequera, serà en el Consell de Ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea. Una d'elles ja ha avançat que serà demanar als 27 que activin una reserva especial de la política agrària comuna que tingui en compte que la sequera més important es viu a la península Ibèrica.
Un plan és que no ha volgut avançar més propostes, però sí que ha admès que és una problemàtica que comparteixen també amb els seus homòlegs hongaresos i belgues. Unes declaracions també que es produeixen després d'una carta que va enviar el comissari europeu d'Agricultura demanant una major flexibilització precisament d'aquesta política agrícola comuna arran d'aquesta falta de pluges que afecten agricultors i ramaders.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més temes a aquesta banda. La fi de les mascaretes en centres sanitaris i en farmàcies a tot Espanya està a l'ordre del dia i podria ser una realitat més aviat que tard, com va apuntar ahir, recordem, el director del centre d'emergències, Fernando Simón. Avui, però, la patronal de les residències de gent gran i ha posat data i creu que abans de Sant Joan les mascaretes ja no seran obligatòries.
Ho ha dit Cinta Pascual, la presidenta de la patronal ACRA, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel. La mateixa Pascual ha recordat que ja fa temps que demanen que es retiri l'obligació de portar-la i que ara és el moment de fer-ho.
Ja m'ho estic acostumbrats al ministeri, que quan comença el Rio Suena, no? A la propera, jo espero que ja arribi i que, per tant, ja poguéssim anunciar-ho, que, sincerament, els centres ho esperem, els professionals, els familiars, els usuaris. Jo crec que ens arribarà el Sant Joan abans, eh? Puguem fer com una mica de red vella fora mascaretes i iniciem, bueno, totes aquestes coses que mos fan falta recuperar.
Pascual ha insistit en que la gent gran ha anat acceptant tots els esforços que se li han anat demanant i que ja és hora que recuperi la normalitat i es puguin comunicar amb ells com ho fèiem abans, sense una mascareta que impedeixi poder llegir els llavis o que amagui les expressions de la cara.
I encara en política, mirant al Parlament, d'aquí menys d'una hora, és a dir, a les 3 de la tarda, començaran les compareixences a la comissió que investiga els abusos sexuals en els àmbits eclesiàstics, esportius i de lleure a Catalunya. Els primers a prendre la paraula avui seran les víctimes.
A partir de les 3 de la tarda estan previstes 5 compareixences de víctimes com Miguel Hurtado, Alejandro Palomas i Manuel Barbero, d'entre d'altres. Els partits, a més, han acordat que totes les víctimes que compareguin ho facin a porta tancada. Tal i com us va avançar a Ràdio Estel el mes passat, PSC, Esquerra Republicana, Junts, CUP i En Comú Podem van aprovar un pla de treball que citarà representants dels àmbits investigats, experts i víctimes.
I tornant al Palau de la Generalitat, tant el Consell Executiu, com ens explicava abans la Judit, el govern també, d'altra banda, distingui distingit amb la Creu de Sant Jordi d'aquest any a 20 persones i a 10 entitats, entre elles les destacats el activista independentista Jordi Cuixart, el cantautor Jaume Sisa, l'activista en contra dels abusos sexuals Vicky Bernadet, el grup de música Sopa de Cabra i el director de cinema Agustí Villaronga, una Creu de Sant Jordi que s'entrega en aquest cas a títol pòstum. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, explicava avui al migdia els criteris de selecció que han tingut en compte.
A més de la paritat de gènere, la selecció de persones guardonades també reflecteix la diversitat de camps en què treballen les persones i les entitats distingides amb les creus, així com la representació territorial.
Aquestes creus de Sant Jordi s'entregaran en un acte solemne que se celebrarà el proper mes de juliol.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Són les 2:15. Els nivells de soroll a la ciutat de Barcelona no paren de créixer i el 90% dels sonòmetres que hi ha instal·lats per mesurar la contaminació acústica a la ciutat han superat la mitjana diària de nivells de soroll recomanats per l'Organització Mundial de la Salut. Les dades surten d'una anàlisi que han fet els alumnes de l'Escola de Disseny i d'Enginyeria, l'ISABA, sobre el soroll de la capital catalana.
La recerca ha consistit en analitzar les dades diàries dels sonòmetres des de l'any 2018 fins al 2022 i d'aquí es desprèn que al carrer València hi ha soroll constant que supera els llindars recomanats tant de dia com de nit durant tots els dies de la setmana, o que la zona franca bull els dies feiners, però es converteix en un dels indrets més tranquils de Barcelona durant el cap de setmana. L'estudi també ha tingut en compte l'evolució del nombre de denúncies per molèsties a causa del soroll, que han vist que s'han multiplicat per 4 en els darrers 5 anys, en total 3.800 denúncies.
I precisament en aquest sentit, un grup de veïns s'ha carallat contra els responsables d'un obrador de pa que hi ha al carrer Comte Urgell, això és a l'esquerra de l'Eixample. Els veïns denuncien que l'accés de soroll d'aquest obrador els afecta la salut mental perquè no poden dormir.
El cas que remunta al 2018, que és quan es va presentar la primera denúncia. Arran d'això, els inspectors municipals i la Guàrdia Urbana van determinar que el local no es feia pa, que el local on es feia pa, volíem dir, se sobrepassaven els límits de soroll tant de dia com sobretot de nit. Davant d'això van fer una sèrie de requeriments als propietaris perquè ho solucionessin, però aquests no han fet res al respecte.
I en la querella el fiscal determina que a causa del soroll durant tants anys, almenys doncs veïns van necessitar tractament mèdic psiquiàtric perquè la impossibilitat de dormir a les nits els havia afectat la salut mental. I aquest només és una de les conseqüències de viure envoltats de soroll. I per conèixer més a fons avui aquesta problemàtica, podem saludar avui en directe a l'Estel Migdia la Carme Soler. Ella és presidenta i fundadora de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica. Senyora Soler, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres, que feu molt bona ràdio, de veritat.
Moltes gràcies. Parlàvem ara d'aquest 90% no, dels sonòmetres que sobrepassen la mitjana diària dels nivells de l'OMS. Quin impacte té aquesta dada preocupant sobre la salut de les persones que viuen envoltades de soroll?
Aviam, el soroll fins ara no se sabia que afectava la salut de tal manera que es mor gent per culpa del soroll. La primera vegada que jo ho vaig saber, em vaig quedar espantada. Ara ja hi ha estadístiques, tant aquí a Espanya com a Catalunya com a la resta d'Europa, del número de gent que es mor per culpa del soroll. De la mateixa manera que abans nosaltres no sabíem que el fum de tabac també produïa unes malalties com, per exemple, càncer, el que sigui, ara ningú... Jo no estic en contra, primer de tot, sempre ho dic, no estic en contra de la gent que fumi, la gent que faci el que cregui que ha de fer, m'és igual. Ara, que això afecta a la gent que respira el fum del tabac, doncs de la mateixa manera que ara ningú se li ocorreix dir que et molesta que fumi, perquè tothom sap que no molesta, sinó que el que fa és emmalaltir, passa el mateix amb el soroll. El soroll, com que és una cosa que no es veu ni es toca, no se sabia, però ara ja es mor gent, a Catalunya em sembla que són... No sé exactament, pensava que són unes 3.000 persones l'any, a Espanya unes 10.000, que es moren per culpa del soroll. I em diràs, i com és que es moren? Jo no sabia que no és el mateix dormir que descansar. O sigui, tu pots dormir però no descansar. Això ens ho va dir un metge que va venir a l'associació. Llavors tu pots dormir però no descansar perquè tens un motor que no et deixa descansar. Si tu no descanses, et quedes baix de defenses. I si tu quedes baix de defenses, per exemple, tens una infecció d'orina, no tens forts defenses i et mors per... O sigui, el metge posa per infecció d'orina, però el problema és el soroll. Ara ja se sap que hi ha gent que ha malaltit a altra gent, no només mentalment, no només mentalment. Hi ha 5 persones a Catalunya a la presó perquè això ja és un delicte, està constituït com un delicte. Llavors, que la gent sàpiga que entri a sorolls.org, de l'Associació contra el Soroll, i que agafin un bon advocat i que sàpiguen, desgraciadament s'ha de lluitar sempre doncs, tenint un bon advocat. Normalment, si tu tens la sort de tenir veïns educats, quan fan soroll, doncs deixen de fer-lo, Però, esclar, no tothom és igual, I llavors jo penso que la gent ha de ser conscient que el soroll mata, és a dir, pots quedar malalt. Hi ha molta gent que està malalta i que no ho sap, i és perquè no pot descansar encara que dormi. I llavors això és molt important que tothom ho sàpiga, de la mateixa manera que se sap ara que el fum del tabac mata. És a dir...
Per tant, és possible que ens hem acostumat a viure tan envoltat de sorolls que ja no n'hi donem importància a les grans ciutats.
Exactament, exactament, fins que no pots dormir. Jo vaig constituir l'associació perquè tenia unes veïnes que eren ninis, desgraciadament ni treballaven ni estudiaven, i em deixaven dormir 2 hores. Llavors jo treballava. Elles cada nit, fins a les 4 de la matinada. Llavors jo em despertava, tenia que llevar-me a les 6, em deixaven dormir, desgraciadament, 2 hores. Llavors, quan baixes a baix i educadament els dius, si us plau, podeu baixar la música, i quan em contesten, i mi casa o lo que me da la gana, vete la mierda, jo dic en castellà perquè m'ho van dir en castellà, si m'ho haguessin dit en anglès, ho diria en anglès, és igual. Però llavors, arrel d'això vaig pensar, vaig començar a fer l'Associació Catalana contra la Comunicació Acústica, que no sé si ho sabíeu, però a Catalunya és, em sembla, el lloc d'Europa on hi ha més associacions. Els catalans, quan volem solucionar un problema, constituïm una associació, i gràcies a això, de mica en mica, la gent ja pren consciència de que l'associació, que el soroll no molesta, el soroll mata, el soroll fa que emmalalteix. Tenim una noia d'uns 20 i pico d'anys, 30, que té una malaltia mental perquè des de nadó tenia soroll. Jo no sabia que es fa l'estructura de la son es crea des de que neixes. Això no ho sabia, no ho explico gaire bé perquè no sóc metge, Doncs aquesta noia, l'estructura de la son, doncs, com que tenia soroll de bebè, de nadó, no li va poder fer. Doncs ara té una malaltia mental que no podrà treballar, no pot treballar de per vida fins que es mori. A tu què et sembla que la persona que estimes més tingui una malaltia o es mori per culpa del soroll? Llavors la gent, quan els dius això, es diu, apa, Carme, tu exageres. No, és que això està passant. I llavors no hem d'acceptar, ja se sap què hi farem, que els catalans amb això deixem passar molt, no? No, ja se sap què hi farem, no. Denúncia, Guàrdia Urbana, fins que vinguin, i insistint. Jo, sortosament, al meu barri, gràcies, no vull posar-me cap medalla, però gràcies a que hi soc jo i Guàrdia Urbana i pim-pam-pum, és el cas antic i es pot dormir, bueno, una part del casc antic, del gòtic, i es dorm tranquil·lament. Però per què? Perquè la gent del voltant té consciència i fem el que ha de fer. No, ja se sap què hi farem. No. Queixar-se, però vol dir queixar-se no verbalment, les paraules les lleva el viento, que diuen en castellà. No. Fer denúncies, ara tot funciona via internet o físicament, amb paper i llapis, com fèiem abans, però lluitar contra una cosa que emmalalteix i emmalalteix els del teu voltant i en a tu,
Doncs és el missatge que ens enviava i la recomanació també que ens enviava la Carme Soler, presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, amb qui avui hem volgut parlar de com afecta el soroll als veïns que el pateixen diari. Senyora Soler, moltes gràcies i endavant.
Jo moltíssimes gràcies a vosaltres i a més us felicito per la bona ràdio que feu, de veritat, us ho dic, i per molts anys la pugueu fer.
Estel Migdia.
Més qüestions. Les entitats socials catalanes van atendre l'any 2021 un 22% més de persones en risc d'exclusió social o en situació de pobresa respecte a les que va atendre l'any 2017. Fa 2 anys van atendre a prop de 2 milions de persones, una xifra que les pròpies entitats preveuen que pugi un 30% aquest any. Per fer front a aquesta situació, les entitats demanen millorar el finançament públic que reben i invertir el deute que les administracions tenen amb elles. Aquestes són les principals dades de l'últim baròmetre que ha presentat avui la taula del tercer sector. Ens ho explica la Sílvia Muñoz.
Bona tarda. La gent gran és el col·lectiu que més ajuda a demanar a les entitats socials. Ja està en primer lloc, quan el 2017 era el tercer. Així ho recull el baròmetre elaborat per la taula del tercer sector, que també diu que han crescut els problemes de salut mental i d'habitatge, especialment entre els joves. Per Rita Graner, vicepresidenta de la taula del tercer sector, és una situació alarmant.
I cada vegada més veiem a persones descloses també per temes d'habitatge, tot i no, recuperar la feina, doncs quedes en situació de la vulnerabilitat, i en aquí destaquem especialment doncs el jovent, que està sent molt afectat, i actualment hi ha un percentatge creixent de jovent en situació de sense llarisme.
La taula del tercer sector considera que aquestes dades són una barbaritat i demana que s'acceleri la tramitació de la llei del tercer sector social per tenir un finançament més estable. És la seva presidenta, Francina Alsina.
Necessitem aquesta llei. Necessitem un marc legal que ens empari. Necessitem més estabilitat econòmica i necessitem més polítiques de suport i enfortiment de les entitats socials catalanes que porten a terme aquesta feina essencial. Som el múscul social d'aquest país. I la llei suposaria un gran pas pel reconeixement que mereix el tercer sector.
La taula del tercer sector assegura que l'administració pública té un deute del 24%, que afecta 3 de cada 10 entitats.
Gràcies, Sílvia. I el sindicat de llogateres, un cop analitzat el detall, la nova llei d'habitatge, que fa pocs dies va acordar el govern espanyol tirar endavant, denuncia que la normativa té alguns forats que permeten als propietaris continuar pujant els preus de lloguer, al·legant petites reformes o el pagament dels tributs.
En un comunicat, l'entitat ha afirmat que aquestes excepcions permetrien pujar fins a un 35% al lloguer d'un lloguer mitjà a Barcelona. En concret, se li podria afegir un increment del preu al·legant simples millores, com ara instal·lar un nou interfon o el pagament de l'IBI. A més, el sindicat lamenta que es deixi sense regular de nou el lloguer de temporada, un fet que permetrà, segons l'entitat, fer que els propietaris afegin contractes de tan sols 11 mesos per evitar els topalls de preus que fixa la nova norma.
I a Barcelona ja ha començat el primer Congrés Català del Treball, que aquests dies converteix la capital catalana en epicentre del debat de les polítiques laborals del present, però també, sobretot, del futur.
Un dels seus ponents, l'arqueòleg i consultor i president també de la Fundació Puncat, Genís Roca, ha assegurat que la intel·ligència artificial ens deixarà un món millor. Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
La capa digital és un superpoder. Si ets bona persona, amb aquesta capa pots ser superbona persona. I si ets imbècil, amb aquesta capa pots ser superimbècil. Llavors, esperem que el món, les bones persones, tinguem més protagonisme.
Genís Roca ha insistit que necessitem crear noves lleis i normes que no tenim i que s'ha de dissenyar també un nou sistema polític per gestionar el món digital. Amb tot, també ha detallat que estem en un moment històric perquè comença la societat digital.
I aquest matí un centenar de conductors de les llicències BTC tradicionals han bloquejat l'entrada a l'edifici de l'àrea metropolitana de Barcelona, a la zona franca, tot plegat, per denunciar que la nova normativa que preparen els perjudica en posar-los al mateix sac que els xofers que operen amb aplicacions digitals com Uber o Cabify.
I és que, segons denuncien els xofers tradicionals, aquesta normativa els perjudica perquè els assimila, diuen, aquestes plataformes digitals. Amb tot, volen aconseguir una normativa que els categoritzi fora d'aquest àmbit de la plataforma i del taxi, un conflicte que fa mesos que ja dura, i per aquest motiu avui s'han reunit amb representants de l'ENS metropolità per trobar una solució a aquesta situació que consideren insostenible. La Guàrdia Urbana aquest matí ha multat alguns d'aquests vehicles que bloquejaven aquesta entrada a la zona franca, i aquest fet ha provocat la indignació de molts dels mobilitzats.
Més coses. Nou hospitals catalans cribaran a partir de l'estiu el càncer de pulmó entre 50.000 fumadors i exfumadors per mirar d'acotar l'impacte d'aquesta malaltia i evitar-ne així els casos més greus gràcies a una detecció precoç.
Un programa pilot que han anomenat Cassandra i consistirà en cribatges a persones d'entre 50 i 75 anys que siguin fumadors o hagin deixat de fumar en els darrers 15 anys. 34 hospitals de tot l'estat espanyol participaran en aquest programa. A Catalunya, concretament, ho desenvoluparan l'Hospital Clínic, el del Mar, el Sant Pau, l'Hospital Vall d'Hebron també. La Mútua de Terrassa, els hospitals Joan 23 i el de Reus, tots dos de Tarragona, els germans Trias i Pujol i l'Arnau de Vilanova, situat a Lleida. Els impulsors confien que durant l'any 2028 el cribatge s'hagi inclòs en el Sistema Nacional de Salut.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
3 apunts en clau internacional. La Comissió Europea ha posat en marxa la plataforma de compres conjuntes de gas de la Unió Europea, una notícia que l'executiu europeu ha qualificat de fita clau per assegurar així el subministrament de gas a les llars de cara al proper hivern.
L'objectiu d'aquesta eina és agregar bona part de la demanda de gas per fer que d'aquesta manera es pugui negociar millor els preus amb els proveïdors de l'energia. La comissió calcula que les primeres entregues a través de plataformes arribaran abans de l'estiu, després que a mitjans de maig es posin en marxa tots els processos de licitació. Per incentivar l'ús d'aquest aplicatiu, els estats membres s'han compromès a cobrir almenys el 15% de les seves obligacions de reserves de gas a través d'acords de demanda agregada.
I als Estats Units, l'actual president Joe Biden ha anunciat avui que es presenta a la reelecció per evitar un possible retorn de Donald Trump a la presidència.
En un vídeo de 3 minuts publicat a les seves xarxes socials, Biden ha subratllat la importància de lluitar per defensar la democràcia i ha carregat contra Trump perquè, diu, vol eliminar les llibertats dels nord-americans. En el mateix missatge, el dirigent demòcrata ha assegurat que els Estats Units es troben immersos en una batalla per no perdre la seva ànima i ha apuntat que no és moment de ser plaents. L'actual president nord-americà ha conclòs el vídeo amb un missatge: acabem la feina.
I al Sudan, després de 10 dies d'enfrontaments entre les milícies i l'exèrcit, que es disputen, recordem, el control del país, avui ha entrat en vigor un alto al foc de 72 hores.
L'aturada del combat arriba hores després que el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, advertís que la violència podria portar el país a l'abisme. Aprofitant l'alto al foc, aquesta tarda es reunirà de forma urgent el Consell de Seguretat per abordar aquesta crisi. Des de l'inici del conflicte ja han mort almenys 420 persones i més de 3.700 n'han quedat ferides.
Breu plana de successos a casa nostra. Aquest matí un motorista ha mort en un accident de trànsit a la C31 a l'alçada de Badalona per causes que encara s'estan investigant. La moto que conduïa la víctima ha sortit de la via, ha estat cap a les 9 del matí.
Arran d'aquest accident s'han hagut de tallar els dos carrils d'aquesta via en sentit Mataró. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la seva vida a les carreteres catalanes des de principis d'aquest any.
I encara a Badalona, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home el diumenge a la tarda. La mort violenta, recordem, es va produir després que, durant una baralla, l'agressor clavés una punyalada a la víctima. Els fets van passar al barri de Sant Antoni de Llefià. I a Santa Coloma de Gramenet s'han desmantellat avui dos prostíbuls on 14 noies d'origen sud-americà eren obligades a prostituir-se en condicions insalubres i a dues persones detingudes.
Els pisos estaven controlats per un clan familiar i les persones interessades en gaudir d'aquests serveis havien de trucar a una mena de central on se les detenia anticipadament. D'aquesta forma, els responsables d'aquestes activitats podien tenir un control exhaustiu de les dones que exerceixen la prostitució i també dels seus clients. Les dues persones detingudes estan acusades de delictes de prostitució activa contra els drets dels ciutadans estrangers i contra els drets dels treballadors. El jutge, però, els ha deixat en llibertat.
Estel migdia. Ràdio Estel. Wake up, Maggie, I
think I got something to say to you. Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan Tendre!
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Dues i 34 minuts, oblim avui la plana local i comarcal a l'Alt Empordà, concretament a Figueres, on el germà d'un nadó presumptament robat l'any 1963 a l'hospital d'aquesta ciutat ha abordat el cas als jutjats. La Fiscalia de Girona ja va obrir una investigació l'any 2011, però la va acabar arxivant per manca de proves. Ara, aprofitant la porta que ha obert la llei de la memòria històrica, l'afectat ha decidit emprendre la via judicial.
L'afectat, que és Ricardo López, vol que s'investigui el suposat robatori de la seva germana acabada de néixer i a qui els documents oficials van fer constar com un avortament de 6 mesos de gestació. López vol que s'investiguin els fets i es persegueixi la responsabilitat dels qui hagin tingut una participació.
Porque tengo claro de que lo que ha pasado, ha pasado. Y ha pasado de verdad. O sea, no son historias. Ha pasado porque hay documentación falsificada, hay testimonios. Se buscó a la chica esta, la limpiadora del hospital de Figueras. Se buscó, pero como en aquellos tiempos no había ni nóminas ni nada, no se ha podido encontrar, que fue esa sí que sabía realmente lo que estaba pasando en este hospital.
Amb tot, López vol que s'arribi al fons de la qüestió i que, tot i que no té gaires esperances de trobar sa germana, avisa que arribarà fins al final.
I al Pirineu de Lleida, totes les seves estacions d'esquí han tancat la temporada 2022-2023 amb el seu segon millor resultat de tota la història, tot i això sí, les altes temperatures i les poques precipitacions de neu que s'hi han registrat.
En total, durant aquesta última campanya s'han venut entre els 11 centres d'esquí alpí i nòrdic del Pirineu lleidatà més d'un milió i mig de forfets. Això representa tan sols un 3% menys dels que van aconseguir la temporada passada, on van assolir el millor registre fet a dia d'avui. Malgrat el bon balanç que es fa des del patronat, els resultats no han estat iguals per totes les estacions. Les de Nòrdic i les del Port del Comte han estat les més perjudicades per aquesta meteorologia i només tres estacions han pogut acabar la temporada. Són Baqueira, Beret, Boí-Taüll i Port Ainé, que van tancar temporada el 10 d'abril, dilluns de Pasqua.
Baixem ara fins a Sabadell, on l'Ajuntament d'aquesta ciutat destinarà 220.000 euros a retirar uns blocs de formigó que hi ha al costat de la façana de l'antiga fàbrica Bosé, al barri del Centre. Aquests elements formaven part d'una promoció d'habitatges que va quedar aturada fa anys i que ha provocat malestar entre els veïns de la zona perquè ocupa espai i fa més lletjos als seus carrers.
Amb tot, l'Ajuntament de Sabadell va concedir una llicència d'obres del 2011 per fer-hi aquí, en aquest punt, uns habitatges preservant, això sí, l'antiga façana de la fàbrica, motiu pel qual es va instal·lar aquest sistema de subjecció per poder-hi treballar des de dins. Però la promoció va patir diversos canvis de constructora i finalment va quedar aturada el 2018, deixant aquests blocs de formigó al mig del carrer. Joan Rodríguez, membre de la plataforma d'afectats Bosé Sabadell, explica que estan satisfets amb que l'Ajuntament tiri endavant aquesta partida, però creuen que queda curta.
Bueno, ara estem pendents pues, que hi hagi l'actuació de l'Ajuntament de Sabadell i estem pendents pues, que surti una empresa que vulgui fer-ho per l'import que vol donar l'Ajuntament i que dugui a terme. El problema és que sospitem que hi ha molt poc... que la partida és molt curta, que no n'hi haurà gent que durarà de certa la situació.
L'Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, ja ha iniciat el procediment per adjudicar l'obra i retirar aquests blocs, uns treballs que assumirà, però que ho farà de manera subsidiària, ja que reclamarà a l'empresa propietària del solar els diners.
I toc d'atenció de la Junta Electoral a l'Ajuntament de Viladecans, que en 48 hores haurà de retirar del seu perfil corporatiu a les xarxes una sèrie de piulades que va fer el passat 13 d'abril anunciant millores a l'espai públic, un fet que vulnera, segons la Junta Electoral, la previsió de fer qualsevol campanya d'assoliments en període electoral.
Amb tot, la Junta Electoral de Zona, en aquest cas a l'Hospitalet, dona resposta a una queixa formal d'Esquerra Republicana a Viladecans i declara que l'Ajuntament d'aquest municipi del Baix Llobregat ha vulnerat aquesta prohibició. A més, també insten l'actual alcalde d'aquesta ciutat, Carles Ruiz, a extremar la vigilància dels organismes municipals per evitar vulnerar de nou el principi de neutralitat d'obligat compliment durant el període d'eleccions.
I encara un apunt més per tancar el bloc sobre les eleccions municipals, perquè també la Junta Electoral, però en aquest cas el Maresme, ha declarat ineligible l'alcalde de Junts a Argentona, Eduard Calvo. Tot plegat perquè el novembre passat va ser condemnat a 6 mesos d'inhabilitació per fets relacionats amb el referèndum de l'1 d'octubre.
La defensa de l'alcaldable Calvo va recórrer la sentència, que ara està sota estudi del Tribunal Suprem, però la Junta Electoral ha argumentat que en delictes de prevaricació, malversació o contra l'administració la pena s'ha d'aplicar amb efecte immediat. Calvo, recordem, va ser alcalde d'Argentona per la CUP entre 2015 i 2020, quan va deixar el càrrec acusat d'abusos sexuals i que no va arribar mai a ser jutjat. No va arribar mai al cas, volíem dir, als jutjats. L'abril del 2022 va fitxar com a alcaldable de Junts per Catalunya per a les municipals del 28 de maig. Des del partit Ja han fet una piulada on diuen que batallaran fins al final amb tots els recursos jurídics que tinguin a les seves mans i donen també tot el suport a Calvo i a Junts per Argentona.
Gràcies, espera. 20 minuts encara no hi tanquem el programa. Abans, informació esportiva. Informació esportiva, explica'm-vos que aquest dimarts avui arrenca una nova jornada de la Lliga i és jornada intersetmanal. El Girona rep a Montilivi, ni més ni menys que el Real Madrid, Anna, que és el segon classificat.
Sí, aquest partit començarà a 8:15 del vespre i els de Mitchell ja saben que sota pals no s'hi trobaran Thibaut Courtois. El porter belga ha estat baixa d'última hora per una gastroenteritis i no ha viatjat amb l'equip. Qui ha entrat en el seu lloc ha estat Lunin, el porter suplent. A banda de Courtois, l'entrenador de l'equip blanc, Carlo Ancelotti, ja va dir ahir en roda de premsa que Benzema tampoc seria en el partit d'aquest vespre perquè prefereix donar-li descans.
Para Benzema es demasiado importante para nosotros. Yo creo que se puede manejar la situación solo si él está 100%. Jugar es el justo. Cuando está cansado no va a jugar, pero cuando está bien, él tiene y quiere jugar y nosotros también.
Ancelotti confirma, doncs, com afronta el Madrid aquest últim tram de Lliga i on estan les seves prioritats, ja que ha decidit no arriscar pensant en la final de Copa contra l'Osasuna d'aquí a 10 dies i en la semifinal de Champions contra el Manchester City, on només 72 hores de descans els separen entremig. Qui sembla que havia d'entrar en la convocatòria ha estat Camavinga. Ceballos, en canvi, no jugarà perquè ha de complir sanció i Mendy i Alaba continuen lesionats. Pel que fa a les baixes dels locals, el Girona no comptarà amb David López, Borja García i Ángel Herrera i Quevé, que ja fa dies que estan lesionats, i ara s'han de sumar dues baixes més. Toni Villa, que es va lesionar del genoll aquest dissabte contra el Valladolid, estarà entre 8 i 9 mesos de baixa, i Elias García, que ha recaigut de la seva lesió al bíceps femoral i podria perdre's el que queda de temporada. Recordem que des d'avui fins al juny, el Girona jugarà tots els partits amb el logotip d'Open Arms a la màniga esquerra de la samarreta i que els que ja tinguin la samarreta de la temporada es poden estampar el logo per 5 euros.
Un Girona que necessita sumar punts per assegurar-se a la permanència i el Madrid que li vol apretar els talons al Barça. Els blancs són segons a 11 punts dels blaugranes.
Carlo Ancelotti en roda de premsa ja ha dit que la diferència entre tots dos equips es troba en els detalls.
Creo que los dos equipos son muy igualados. Los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos.
I Xavi Hernández, l'entrenador blaugrana, li ha donat la raó en la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Rayo Vallecano a les 10 de la nit.
M'ho pren com un elogi. Això és senyal de que nosaltres hem fet les coses de manera excel·lent fins ara. Té tota la raó. No m'ho pren com una crítica, tot el contrari. És a dir, diu molt del que estem fent nosaltres a la competició lliguera. No?
Xavi també ha volgut treure pit del moment en el que es troba l'equip i donar-li valor.
Estamos clasificados ya para Champions a 8 jornadas de que acabe la competición. Pues acuérdate del año pasado como estábamos a estas alturas. Yo creo que es de valorar esto.
I què ha dit Xavi sobre si guanya la Lliga?
Hay que recordarlo, no hemos ganado esta liga, la tenemos que ganar todavía. Quedan partidos por ganar, quedan puntos en juego, no hay nada ganado. Así que si ganamos esta liga, pues sí. El otro día dije que era la hostia, ¿no? Pues será la rehostia. No la hostia, ¿no? La rehostia será.
Els blaugrana tenen la primera oportunitat per guanyar la Lliga el proper 14 de maig contra l'Espanyol a l'RCD Stadium, però també el 21 contra la Reial Societat. Xavi ja ha dit que li és igual on sigui.
El que més desitjo és guanyar-la. Segurament ens costarà, no serà fàcil. Això és el que pensem i crec que hem d'anar molt a l'aguai perquè poden passar moltes coses. Encara hi ha punts en joc, no? I en aquest sentit, m'és igual guanyar-la a casa que fora. Posats a triar, evidentment, no? Millor casa, però ja et dic, és guanyar-la. No és, l'objectiu és aquest.
Pel que fa al partit de demà, Xavi ha revelat una de les grans incògnites. L'entrenador ha estat preguntat pel retorn de Dembélé i així ha contestat el tècnic.
El dissabte torna, no et preocupis. El dissabte està perfecte. I l'Andreas també. Els dos estaran dissabte.
I per acabar d'explicar-vos com ha anat la roda de premsa d'aquest migdia, Xavi també ha parlat sobre el sopar que han fet aquesta nit Leo Messi, Jordi Alba i Sergio Busquets.
Yo fui a los postres, luego. No me han dicho nada, no. Estamos pendientes del Rayo mañana, que nos espera un partido, una guerra importante futbolística.
Xavi avui estava molt animat, ha fet bromes sobre el sopar d'aquesta nit i ha afegit que li agradaria parlar de l'argentí, però que no és el moment.
I encara en futbol masculí, Mateu Laoz, un dels àrbitres més mediàtics i polèmics de la Lliga, no continuarà com a àrbitre principal a la competició estatal.
El president del Comitè Tècnic dels Àrbitres, Medina Cantalejo, ja li ha dit que no continuarà xilant l'any que ve i que només ho podria fer des de la sala del VAR, tot i que encara no està assegurada aquesta posició. Qui segur que no continuarà com a àrbitre de primera divisió és Del Cerro Grande.
I pel que fa al femení del Barça, les de Jonathan Giraldez tenen una cita de les grans aquest dijous al Camp Nou, reben el Chelsea en el partit de tornada de les semifinals de la Champions League.
Aquest partit començarà a 6:45 de la tarda i la portera del primer equip, Sandra Paños, ha dit aquest migdia en declaracions als mitjans de comunicació que l'equip va aconseguir marxar de Stamford Bridge amb un resultat que va fer mal a les angleses. Les blaugrana van guanyar per la mínima amb un gol de Graham Hansen i ara esperen poder defensar el resultat al Camp Nou. Sobre el possible retorn d'Alexia Putellas per aquest partit, Paños ha insistit en que cal ser prudents i no s'ha de pressionar per tornar al terreny de joc perquè ve d'una lesió molt llarga.
Creo que al final no es bueno, sobre todo para ella, que se ponga esta presión, porque evidentemente la primera que quiere volver es ella y creo que hay que ser conscientes de la gravedad de la lesión que ha tenido y meterle más presión a una jugadora creo que no es lo correcto. Creo que todo el mundo tenéis que estar contentos de que todo está yendo bien y que cuando tenga que volver, volverá y volverá al máximo nivel en el que pueda estar.
D'altra banda, la portera també ha parlat sobre la importància que tots els clubs tinguin un conveni col·lectiu de qualitat i que el sou s'elevi per tothom per poder estar en millors condicions tots els sentits.
I encara una apunt més sobre el Barça. El club ha tancat una operació que és de vital importància per l'entitat, com és el finançament de l'Espai Barça. L'acord ha estat de 1.450 milions d'euros que posaran fins a 20 inversors i que s'hauran de retornar en un màxim de 24 anys.
El club blaugrana ha aconseguit finançar la remodelació del Camp Nou i les rodalies de l'estadi per 1.450 milions d'euros de préstec estructurat en diferents trams que van des dels 5 anys fins als 24 amb un grup de 20 inversors. Aquests diners s'han agrupat en 3 blocs amb uns interessos que se situen entre un 5 i un 6%. En el primer bloc, a curt termini, fonamentat en un préstec bancari renegociable si millora les condicions econòmiques del mercat financer, hi ha un interès al voltant del 6%. El segon bloc ja és amb inversors, que permet un cert marge de reestructuració en cas de rebaixa dels interessos. I el tercer bloc ja és a llarg termini i no permet cap variació de les condicions. El Barça ha volgut deixar clar que l'operació és sense garantia patrimonial del club ni cap hipoteca de l'estadi. A més, els diners es començaran a retornar quan el nou Camp Nou estigui a ple funcionament. El club calcula que els ingressos que generi l'estadi serien d'uns 350 milions d'euros i el Barça es quedaria als primers 100 milions i els 250 milions restants es repartirien entre els inversors.
Canviem de qüestió, parlem ara de l'Eurolliga de bàsquet, perquè aquest dimarts comença la lluita per una de les quatre passes de la Final Four, que s'ha de jugar a Kaunas.
Avui hi ha un Mònaco Maccabi de Tel Aviv i un Madrid Partizan de Belgrat. Demà serà el torn del Barça, que rebrà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana els Alguiris. Saras, aquest migdia, demana respecte pel rival.
Es muy difícil convencer a Palau que esto es rival muy, muy, muy duro, porque yo creo que tiene respeto a Žalgiris por lo que he hecho este año, pero esto es lo más importante, ¿no? Prepararse para una serie muy dura, prepararse para una serie muy lenta, muy física, muy táctica, como muchos de series de playoff, y no ser sorprendidos por el nivel de rival.
Divendres jugaran el segon partit també al Palau. Demà hi haurà un Olympiacos Fenerbahçe. I encara en bàsquet, la Generalitat li ha atorgat la creu de Sant Jordi a l'exjugador Nino Buscató, que va jugar al Barça i a la Penya, entre altres equips, i que ha participat en 3 Jocs Olímpics amb la selecció espanyola.
I tanquem aquesta informació esportiva parlant de waterpolo, perquè aquest vespre el Sabadell s'enfronta al Brescia en una nova jornada de la Champions.
Els dels vallesans s'enfronten al líder del grup europeu. Ho faran a 8:15 del vespre. Els sabadellencs, 600 de la classificació, han de guanyar per accedir a les places de play-off, les 4 primeres. Malgrat ser el rival més dur, el Sabadell encadena 2 victòries consecutives, mentre que el Brescia suma les 2 darreres jornades una victòria i una derrota.
Gràcies, Anna. Gairebé 10 minuts i tanquem el programa Informació Cultural. Explicat a la portada d'aquest programa, avui la cultura té un nom propi, és el del poeta i narrador Antoni Vidal Ferrando, que ha guanyat el Premi Jaume Fuster dels escriptors de la llengua catalana. Magiró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
Aviam, com ha anat això?
Doncs mira, de fet aquest premi, pels qui no sàpiguen què és un premi que reconeix la trajectòria d'un escriptor contemporani de les lletres catalanes. Llavors avui, cap a 2:15 aproximadament, s'anunciava el guanyador d'aquest guardó i pocs minuts després el magazín d'aquesta emissora ha pogut parlar amb ell. I des dels micròfons a Ràdio Estel, Vidal Ferrando ha celebrat que sigui un premi que reconeix tota una trajectòria i no només un llibre.
Un somni. De veritat que jo ara, si m'haguessin dit fa, jo què sé, fa 30 anys, un dia guanyaràs un premi d'aquestes característiques, pensat pas. No pot ser.
I d'altra banda, Xavi, el poeta, també ha explicat que la poesia illenca, perquè és a ses illes, ja per l'accent, exacte.
Hem detectat.
Doncs que aquest tipus de poesia ha estat molt present en tota la seva trajectòria i també ha deixat molt clar que la literatura catalana, això m'ha agradat molt, no té res a envejar de cap altra literatura del món.
Per res.
Res de res. I amb tot, també, Antoni Vidal Ferrando ha reivindicat que un premi com aquest s'ha de celebrar, perquè, tal com ha dit, si les alegries no es comparteixen, no són alegries. De fet, hi ha una frase que ho diu, no? Alegria val per dos. Alguna cosa celebrada val per dos. Alguna cosa així. Però bé, en definitiva, que des d'aquí, des d'aquesta emissora, el felicitem a ell i a tota la seva trajectòria, que avui han estat reconegudes amb aquest premi.
I si voleu recuperar aquesta conversa amb Antoni Vidal Ferrando, ho podeu fer a través de l'aplicació i la web de Ràdio Estel, a Ràdio a la Carta, l'entrevista que havien fet els companys del matí a Ràdio Estel. Més coses culturals. Avui s'ha presentat la nova temporada del Gran Teatre del Liceu, una nova temporada que arrencarà el 27 de setembre amb l'òpera Eugène Onegin de Tchaikovsky.
A veure, digues tot el nom, pobret. De Piotr Lich Tchaikovsky. Tenen noms curiosos perquè, evidentment, no som d'aquí, Xavi. La nova temporada del Gran Teatre del Liceu, presentada aquest matí, aquest any se centra en el lema Esquerdes Irreversibles i comptarà, per una banda, amb aclamats noms de l'escena operística internacional, com, per exemple, n'hi ha molts altres, només en diem alguns, els més destacats, Jonas Kaufmann, Sondra Radanovsky, Lise Davidsen o Freddy de Tomasso. Tot plegat en una temporada amb una programació operística, diuen, eclèctica i que combina noves produccions i també el que podríem dir les propostes més clàssiques. El pressupost per la temporada 2023-2024 és 1,5 milió d'euros més que l'última temporada i si se suma tot el pressupost arriba a la xifra, arriba als 52,8 milions d'euros, tot plegat per fer una temporada eclèctica a Gran Teatre del Liceu.
Doncs ja sabeu, si voleu planificar la vostra temporada d'òperes per l'any que ve, consulteu la nova programació que s'ha presentat avui del Gran Teatre del Liceu i que començarà el proper 27 de setembre. Ja sabeu que en aquest programa, Olma, sempre trobem l'excusa perfecta per posar música. Avui no podia ser menys, tot i que fins al divendres Bruce Springsteen no arribarà a Barcelona. Alguns fans ja estan fent cua pel concert del Bosch. Una cosa curiosa que segurament deu ser generacional i és que els fans no acampen davant l'estadi olímpic, però fitxen 3 cops al dia.
Clar, clar, que és generacional. No sé què dir-te, que és millor que és pitjor, en el sentit
segurament
que...
si acampen amb la mitjana d'edat del públic pot ser que el dia del concert no es puguin moure.
A veure, també... Tens raó, no, però crec que el fet d'acampar, no, potser dius coses que si al final només fitxes 3 cops al dia, com fan, per exemple, en aquesta cua de Bruce Springsteen.
Però explica'ns això, com va.
Sí, bàsicament, o sigui, per posar-vos en context, és això, encara queden, som dimarts, divendres és el primer concert, la cua que s'està fent fitxada 3 cops al dia és per el concert del divendres, de moment. Llavors, ja hi ha gent que inclús ha demanat vacances per venir a fer cua uns dies abans, i què fan? Doncs 3 cops al dia han d'anar allà, dir el seu nom, DNI, el lloc de la posició, comproven, perquè hi ha certs organitzadors d'aquesta cua, perquè tot vagi bé amb l'objectiu de que, doncs, estar a primera fila el dia del concert. Llavors, un cop apuntats, han d'assistir-hi 3 cops al dia, tu t'apuntes, t'apunt a la llista, llavors hi assisteixes 3 cops al dia i ja continues el procés cada dia. El primer grup de fans que ha arribat a la zona s'encarrega d'organitzar la particular cua per accedir al concert, perquè, clar, algú es preguntarà, però això què és, una organització o qui està al darrere d'aquesta cua que s'està formant?
Els mateixos fans que s'han autoorganitzat.
Sí, és una autoorganització de cua de Bruce Springsteen, podríem dir. Una de les membres, de fet, perquè ho entengueu millor, d'aquesta mena, entre cometes, d'organització de cua, que és la Magela Ronda, explica a quina hora passaran llista a partir d'avui, perquè a partir d'avui és quan podríem dir que s'incrementa el nombre d'assistents que van uns dies abans davant de l'Estadi Olímpic per ser els primers de tots. Així que també el passar llista, saps, el fet de passar llista en diu roll call, perquè ara escoltareu el concepte de roll call, passarem roll call, doncs que sapigueu que això vol dir passar llista. Ho explica, com dèiem, la Magela Ronda.
Y entonces los tenemos a todos apuntados en una lista, sus nombres y un número que tienen en la mano. Y entonces pasamos lista, el 1, August, el 2, Jordi, el 3, Sabina. Si estás, perfecto, pasas al siguiente roll call, todo funciona bien. Si no estás, entonces se te tacha de la lista. Probablemente, todavía está por decidir, a las 8, a las 3 y a las 8.
Me ha fet molta gràcia perquè diu un número en la mano, no? Un nombre en la mano.
Deuen
si
portar així,
es passen molts dies, potser s'esborren, no, no sé.
O una pulsareta, vés a saber.
En definitiva, que la mateixa Ronda ha explicat que és habitual que aquest tipus de llistes, quan hi ha concerts de Springsteen, i que cada organització depèn del tarannà dels fans locals, com dèiem, que és una mena d'autoorganització. També ha detallat que l'avantatge d'aquesta organització és que no cal acampar. I d'altra banda, avui hem d'explicar, Xavi, que la família Obama assistirà al concert de Bruce Springsteen.
El de Barcelona.
Sí, l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, viatjarà expressament fins a la capital catalana i ho farà amb la seva dona per assistir al concert del Bosc.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, veureu a Springsteen i també veureu a Obama, si aneu a Montjuïc en aquest concert, que serà, recordem, divendres 28 i diumenge, dia 30. Va, més música aquí a l'Ester Migdia, en aquesta plana cultural, perquè l'artista Sara Roy avui ha publicat la cançó Tocar el cel. Aquesta es tracta de la cançó oficial de l'Embotona't Festival, una iniciativa que vol apropar la cultura a totes aquelles persones que habitualment tenen dificultats per accedir-hi.
Aquest festival es farà el proper 11 de juny. I on es farà? Doncs el Poble Espanyol de Barcelona, i està impulsat per la Fundació Espacim i el seu taller El Botó Màgic, que és una companyia de contes per a infants formada per persones amb discapacitat intel·lectual. Entre els artistes que hi actuaran, perquè no només serà la Sara Roy, hi trobem Damaris Gelabert, Xiula, Rigui per Xics, Els Astres Clams i Vivim del Cuento.
I més coses, no? Un dia on també us portem propostes culturals per aquesta setmana. Aquest dijous, ara ja al teatre, en aquest cas al Teatre Nacional de Catalunya, s'estrena l'obra Mal de Corazón, una obra que investiga sobre el dolor en una societat que està obsessionada per la satisfacció immediata.
I ho fa sota la direcció d'Andrea Jiménez, la companyia solitària amb Júlia Barceló, Pol López i Pau Iñals, que es posen al centre d'aquesta obra, una obra mística, i ho fa a través de la història de la monja Carmelita Santa Teresa. Mal de Corazón arrenca en un bar on tres personatges, que són tan agònics i mig alcoholitzats, de fet, doncs aquests tres pateixen algun dolor a l'ànima, es troben i què fan? Fugen de la quotidianitat com es faria en un convent. L'actor Pol López parla d'aquesta obra.
Lo greu, en el sentit del dolor, no?, que creguen els personatges, l'absurd, els dubtes morals i la gràcia, no?, aquest desig de transcendir, de tocar lo diví, no?, això, no?, estar tan atent a això. Hi ha alguna cosa de l'obra que nosaltres estem amb moltes ganes de mostrar-la i crec que la tenim, però hi ha alguna cosa que crec que no l'hem de tenir. O sigui, crec que se'ns ha d'escapar. És una obra que hi ha d'algú que conceptualment crec que està parida en aquest sentit, no? Hi ha algú que físicament també se t'ha d'escapar. Hi ha algú que se t'ha de defugir, com aquesta cerca de Déu, com aquesta cerca de l'intangible, no?
I si esteu interessats en anar a veure aquest Mal de Corazón, ho podeu fer, com dèiem, des d'aquest dijous i teniu temps fins al 21 de maig.
Moltes ganes d'anar ja al Teatre Nacional a veure aquesta obra, Mal de Corazón, amb el fantàstic, escoltàvem el fantàstic Pol López. Tens ganes d'anar-la a veure o no?
Molt, ja, de fet tenim marge per fer-ho del dijous al 21 de maig, ja està.
Doncs fins al 21 de maig teniu aquesta obra al Teatre Nacional de Catalunya. I avui, ja per acabar aquesta secció, portem una notícia per a tots els fans de One Piece. I és que demà sortirà el Malavenda, el popular manga en català, per primera vegada.
I ha arribat, Xavi, en una edició, podríem dir, 3 en 1, que també inclou el castellà. L'editorial Planeta Còmic, que és la responsable de publicar aquesta versió catalana, diu que ho fa perquè hi ha un públic, i ho constatem, que han nascut veient aquestes sèries en català i que volen traslladar aquesta opció als seus seguidors. La saga, que ja va per 105 volums i encara continua oberta, ha venut més de 500 milions... És que ho torno a dir, 500 milions de còpies arreu del món, és una barbaritat. De fet, és la sèrie d'anime més venuda de tota la història. I pels fans catalans, demà arriba en català.
Per tant, tot un èxit pel català també que es publiqui aquest còmic en aquesta llengua, en català. Gràcies, Olma. Demà ens trobem amb més informació cultural.
Fins demà, Xavier.
I a tots vostès també, si volen, demà ens retrobem al punt de les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Avui, com sempre, a la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara, com cada tarda, no marxin, perquè toca pujar la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda. Fins demà.